Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs a l'Amunt al Taló. Una setmana més som a l'Ona de Ràdio Sabadell per posar-vos al dia de la cartellera teatral i parlar de teatre i cultura a la nostra ciutat. I com sempre, l'equip que junta les seves forces per tirar endavant el programa està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil i qui us parla, Jaume Pont. Els nostres supertècnics Sergi Cubero i Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, i la veu del programa, el Francesc Asens. I just aquesta setmana ha fet un any que s'iniciava el confinament i ens passava per sobre aquesta terrible pandèmia. Però en el moment en què celebrem aquest malaurat aniversari, també ens trobem amb tot un seguit de bones notícies que ens fan adonar que sembla que ja estem de baixada, que els brots verds són imparables com cada primavera i comencen a albirar-se per molts indrets, tots aquests brots. Primer, s'aixeca el confinament comarcal. Això vol dir que ja podem baixar a Barcelona a veure teatre. Una cartellera amb moltes obres i obres molt llamineres, com ara La Calòrica al Teatre Nacional, amb De què parlem quan no parlem d'aquesta merda, La Venus de les Pells al Teatre Acadèmia o Els Bruguerol al Poliorama i Canto i la Muntanya Balla a la Biblioteca de Catalunya, entre moltes altres obres. L'Elvira ens les comentarà en breu. Però també a Sabadell, el mes d'abril ja es presenten noves estrenes al Teatre del Sol, a la Bàscula i al Teatre Sant Vicenç. I sembla que la cartellera comença a agafar el vol. L'Eloi també ben aviat ens ho explicarà. I amb tot això ens acostem al 27 de març, el Dia Mundial del Teatre. I fins i tot el taller de teatre de Sant Vicenç aquesta setmana, aquest dissabte, ha recuperat les seves sessions. I justament el Bernat Pareja ens en parla perquè és qui aixeca el taló de fons.
Amunt al taló.
Aquesta setmana us vull parlar d'una cosa que em toca bastant de prop. Soc monitor del taller de teatre del Sant Vicenç i aquesta setmana estem contents. Hem pogut, per fi, recuperar la presencialitat. Ja feia moltes, moltes setmanes que no ho podíem fer i que ens trobàvem a faltar. Que no podíem fer el taller com més ens agrada, veient-nos i podent compartir opinions cara a cara. Està sent un curs molt estrany, amb els quals, amb els infants d'aquest any, els monitors hem pogut fer escasses sessions presencials i ja teníem moltes ganes de veure'ns. Hem seguit fent sessions online, sí, el que passa és que no és el mateix. Evidentment, el feedback que pots tenir, la complicitat amb els companys, les maneres de treballar, no és el mateix estant amb el grup d'amics i amigues que des de casa sol. Però tot i així, creiem que ens n'hem sortit endavant bastant bé. La setmana passada ja van començar els de primària, ja que així el Procicat ho permetia, i aquesta setmana, per fi, tothom ha pogut fer-ho, des de prediminuts fins a premonitors. No tot són bones notícies, i evidentment el taller no és com abans. Han de ser grupets de 6, ha d'haver-hi distàncies, evidentment s'ha de portar mascareta i ho hem de fer en exterior. Aquest és potser el punt més dur, ja que cap a les 9 del vespre comença a fer fred. Tot i així, les ganes de poder fer teatre són més grans que el fred que puguem tenir. Vam gaudir molt i jo personalment trobava molt a faltar els meus infants i ens ho vam passar molt bé podent tornar a veure'ns les cares. Esperem que això duri, que cada vegada podem anar recuperant comoditats, les comoditats que abans teníem i pràcticament no valoràvem. Llarga vida al taller de teatre i a l'educació de teatre per a infants.
I un cop hem apujat el taló amb el Bernat Pareja, anem a repassar els continguts d'aquesta setmana, que són els següents. Començarem amb l'agenda teatral de la setmana, amb l'Eloi Garcia, i després entrevistarem a la flamant nova presidenta de la Joventut de la Faràndula, l'Anna Vidal. Després parlarem amb l'Elvira, la nostra experta de la cartellera teatral barcelonina, que aquesta setmana ja veurem què ens explica, perquè com que s'ha aixecat el confinament comarcal, potser ja ens pot explicar alguna de les propostes teatrals. I aquesta setmana també tenim com a col·laboració amb Pitxo Rivera, que està que salta per les parets, s'estira els cabells, està esveradíssim perquè no dona l'abast amb tota l'actualitat del moment. I si la tertúlia radiogalàctica normalment ja bull, aquesta setmana ja us dic que no sé pas què podem esperar a la Radiogalàxia 2.0. I amb aquests continguts comencem el programa número 165 de l'Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I comencem el programa obrint l'agenda teatral, repassant la cartellera teatral sabadellenca amb l'Eloi Garcia, com sempre, que està ben atent, ben sincronitzat amb tot plegat. Què tal, Eloi? Bon vespre, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Molt bé, assegut.
Assegut? Pendent. Molt bé, així m'agrada.
Estic apuntant amb el boli... amb el boli no. Amb el boli en tinta i amb el llapis ben punxegut.
Molt bé, així m'agrada, doncs. Què tenim aquesta setmana?
Que la cosa,
ens comencem a animar, eh? O sigui, ja comencen a, igual que la primavera, comencen a sortir els brots verds i sembla que aquest mes d'abril, no, començarà a estar bastant ple, està bastant més plena que fins ara, afortunadament.
Exacte, sí,
la cartellera, oi?
Les primeres flors surten al març, ja de cara a l'abril tindrem un potiner de flors, tiges, arbres verds, pomes, peres, plàtans, de tot.
Exacte, exacte. Sobretot les pomes, no?
Sobretot les pomes.
De Shakespeare o no, però les pomes. Vinga, Eloi, som-hi. Comencem a repassar.
A la bàscula hi tenim El verí del teatre. Això és una lectura dramatitzada de l'obra de l'autor valencià Rodolf Cireda. Aquest diumenge a les 6. La companyia Talonés estrena El taló blau del Teatre Submarí. Això és una farsa en forma de musical que podreu veure al Teatre Vellut aquest divendres i dissabte a les 8 i el diumenge a les 7. A l'Alternativa Teatre estem de concert i tenim Abstracte el divendres a les 8 i el dissabte a 2:15 i a 7:45.
Molt bé.
Encara més. A l'Espai Foc Ventura i tenim Domicili Inconegut, una altra lectura dramatitzada aquest dijous i divendres a les 8. Reviseu la seva web per demanar invitacions que volen ràpid.
Estem de lectures dramatitzades, veig, eh? Tenim un parell de lectures dramatitzades, està molt bé.
Sí, noi, i els que no ens fallen mai són els del Teatre Arlequí, amb la Neguet Lleig i les 7 Cabretes, el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12.
Molt bé.
I alguna... encara te'n dic una més, sí. Tot i que se'ls han acabat les entrades perquè han tingut molt èxit, l'EDA, d'Amfiteatre al Centre Cívic de Sant Oleguer, ens haurem d'esperar la propera vegada.
Perquè ja no queden entrades, ja ho tenen tot ple. Doncs aviam si l'amfiteatre doncs, ho presenta en algun altre espai i qui no ho hagi pogut anar a veure doncs, que hi pugui anar, que no s'ho perdi perquè està molt bé l'obra. Eloi, doncs crec que de totes aquestes propostes que ens has fet n'hi ha alguna que no es podrà, no sé si es pot aconseguir l'entrada.
Sí, bé, n'hi ha una d'amagada que potser costarà més d'aconseguir. Jo crec que l'única manera de saber quina és l'obra falsa és reservar per les altres.
Exacte. A part de l'EDA, tots els altres, doncs, que aquesta ja hem dit que no quedaven entrades, els altres que és la manera de saber quina és aquesta, quina d'aquestes cinc obres que ha comentat l'Eloi, n'hi ha una que no és la bona. De fet, em sembla que la setmana passada ja n'hi havia alguna, no?, de les que no era... de les que no es podien anar a veure.
La setmana passada hi havia una poma verda, que de tan verda encara no havia sortit, que és la poma de Shakespeare. Aquesta obra no era bona. Que vaja, si voleu estar al dia i enganxar-nos sempre a la primera, recordeu que podeu trobar tota l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzat.
Exacte, que el Teatre Vernís no el trobaran, oi?
Aquest no hi surt.
Doncs molt bé, Eloi, t'esperem la setmana vinent i això, i ves afinant el llapis perquè el mes d'abril hauràs de tenir la punta ben afilada, eh? Per apuntar.
Ai, sí. Em passaré la tauleta.
Bon, això mateix, molt bé. Vinga, a reveure.
Adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
La setmana passada, la joventut de la Faràndula va escollir una nova junta directiva. Després de 8 anys com a president, Salva Peig i la seva junta han passat el testimoni directiu a un nou equip que, adequant-se al que pertoca actualment, ha buscat la paritat i ha situat al capdavant una presidenta. L'Anna Vidal, des del dia 8 de març, és la primera dona que ocupa aquest càrrec en els gairebé 75 anys d'història de l'entitat farandulera. I amb aquesta notícia, des de l'Amunt al Toló, no volem perdre passada i volem que estigueu informats de quines són les propostes d'aquesta nova junta que durant els propers 4 anys pilotarà el carro faranduler. I qui millor ho pot explicar que l'Anna Vidal, la nova presidenta. Bon vespre, Anna.
Hola, bon vespre.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé. Com... Haig de corregir-te una cosa.
Digue,
si
sí, sí, tant i tant.
Sí, nosaltres no entrem a portar la directiva de l'entitat fins a l'1 de juliol d'aquest any.
D'acord.
Fins al 30 de juny segueix la junta actual.
Val, per tant, o sigui, heu estat escollits, però de moment hi ha una etapa de transició a representar.
De transició, o sigui, ara treballarem de la mà amb l'altra, amb la junta que hi ha ara, i el relleu es fa el dia 1 de juliol.
Molt bé. I com afrontes aquesta nova tasca personalment, no?, de presidir una entitat com la Joventut de la Faràndula?
Home, amb molt respecte, amb il·lusió, amb molt respecte, perquè, aviam, és una entitat important, no? Però estic molt il·lusionada i amb ganes de tirar endavant l'entitat i fer-la créixer, sí, sí.
Perquè anteriorment havies estat alguna junta directiva?
No, jo no. No, mai. Sempre he fet altres tasques en la Joventut de la Faràndula. He sigut actriu, he portat molts anys al vestuari, però el de la junta no hi he estat mai.
I com, no sé si ens pots explicar una mica com et vas plantejar de presentar-te doncs, per presidir la Joventut de la Faràndula?
Bé, hi havia la necessitat del relleu de la Junta actual, que ja portàvem 8 anys presidint l'entitat i pels nostres estatuts no podien allargar més temps, ja s'havia de canviar, no? I bé, sí, i pensava que hi havia d'haver-hi aquest relleu i un dia doncs, van venir una colla de socis molt il·lusionats, amb ganes de tirar endavant i fer créixer l'entitat. Vam començar-ne a parlar, vam fer propostes, ens vam fer projectes i coses i bueno, doncs ens vam il·lusionar i aquí doncs, vam dir, doncs va endavant, ens hi presentem.
Molt bé, i per tant, tens ja tot aquest conjunt d'altres socis que t'acompanyen a la Junta. I com heu configurat l'estructura d'aquesta Junta?
Bé, hi ha diferents departaments. Cada departament té el seu equip de confiança de treball, que això farà que hi hagi molta més participació dels socis de l'entitat. I bueno, cada departament doncs, anirà lligat un amb l'altre també, eh? Vull dir que, no sé, si vols comentar els departaments que tenim.
Sí, almenys les grans
sí,
línies.
No, bueno,
de...
part del Departament de Presidència, evidentment, que el formarem jo mateixa i la vicepresidenta. Hi haurà el Departament Teatral, el Departament de Formació, que la nostra entitat és molt important, doncs la formació ha crescut molt. El Departament Econòmic de Producció i Logística, el Departament de Comunicació i Màrqueting, el Departament Social i el Departament Jurídic i Secretariat. Aquests són els departaments que tindré a la nova Junta.
I quins objectius us heu plantejat? Perquè són 4 anys, oi? De mandat.
Sí, són 4 anys de mandat. Bueno, bé... Objectius, en tenim diversos, sí, d'objectius. Sobretot, doncs, tirar endavant l'entitat. Estem en una època molt difícil, molt complicada. Ens hem topat amb una pandèmia que ens ha aturat la nostra activitat i, per tant, l'objectiu principal és tornar a fer teatre en tots els sentits i com sigui, vull dir que no sé si podrem tornar d'entrada a fer aquestes grans produccions que tenim, però l'idea és tornar a fer teatre. Aquest és d'entrada l'objectiu principal, no?, que tenim. Bé, doncs els pastorets, Els pastorets sí que necessiten una renovació. Ens hem posat aquests 4 anys per veure com enfoquem els pastorets a l'entitat. Bé, diversos, la formació, volem incentivar la formació, formar els formadors. L'any que ve també és el 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula, on treballarem per poder commemorar aquest esdeveniment, intentarem fer diferents actes. De totes maneres, tot això són projectes que tenim, que ara els comencem a treballar, perquè fins ara no hem sortit elegits, no?
Molt bé, com plantejaves, aquesta setmana no heu anunciat que la temporada no es podrà, que aquesta temporada no es podrà acabar. Quins idees del fet de poder fer aquestes grans produccions? Teniu plantejat, de moment, s'havia d'estrenar a la DI, teniu plantejat doncs, continuar tirant endavant doncs, amb aquestes propostes que hi havien per aquesta temporada?
Bé, home, sempre i quan es puguin fer, sí, evidentment. Tot depèn de com evolucioni la pandèmia. Per això ens hem de reinventar, ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Ens obligarà segurament tenir un pla A i un pla B, no? Si es pot fer, evidentment, aquestes grans produccions que tenim, on hi surt tanta gent, de seguida que puguem fer-les, les farem. Vull dir, està claríssim. Però, mentrestant, haurem de exprimir-nos el cervell per buscar altres maneres de fer teatre i altres alternatives, no? Perquè nosaltres el que volem és fer teatre i si la pandèmia no ens deixa fer aquestes produccions, ens haurem de reinventar i fer un altre tipus de projecte, no?
I llavors, a nivell de formació, que també és una peça molt important, com comentaves, el taller de teatre infantil i les altres seccions continuaran igual. A més, veig que heu dividit també, abans em sembla que el taller de teatre depenia directament de l'àrea teatral i, en canvi, l'heu reforçat en aquest sentit, doncs, marcant-la com una sola àrea. Quines propostes hi ha en el sentit de la formació?
Exacte, l'hem separat de l'àrea teatral perquè creiem que en la nostra entitat la formació ha crescut tant. Estem fent taller de teatre infantil, estem fent aula jove, estem fent taller de teatre per adults. Clar, es mereix tenir el seu propi protagonisme, no? I treballar per això. Bé, projectes, bé, doncs, d'entrada... oferir una formació teatral de nivell i formar i facilitar les eines necessàries a les persones formadores, no? I que es tinguin relació entre ells. Aquest d'entrada és el nostre objectiu, ja et dic.
Per tant, deies això, de reforçar una mica el que és la part de formació dels formadors, perquè el que és el taller de teatre, això seria el taller de teatre infantil, està format per monitors, i en canvi el que és crec que l'aula de teatre
aula jove i teatre,
estava format per per monitors
professionals.
No?
Ara ho porta el Galliner, la companyia de teatre Galliner és el que porta aquestes dues formacions.
I es continuaria, per tant, amb aquesta manera, no?
Sí, d'entrada, sí.
I després, a nivell doncs, social, també, que és una part important de les entitats doncs, d'amateur, com us ho plantegeu? Com afronteu el fet per reanimar una mica tota l'activitat social que justament ara s'ha doncs, vist tan reduïda per culpa de la pandèmia?
És molt complicat. Jo penso que a part de no fer teatre és la part que ens ha afectat més, la part social, no? No ens hem pogut trobar, no hem pogut assajar, no hem pogut anar a l'entitat. És una part important que l'hem de recuperar, evidentment. I això, doncs, clar, ens ha limitat moltíssim per poder fer coses i tirar endavant la temporada, no?
Val. I pel que fa a la relació amb les altres associacions de les altres entitats de teatre de Sabadell, el que és el Sabadell Teatre Associació també, com us ho plantegeu? Com teniu pensat? Continuar amb la mateixa línia o alguna altra idea?
Mira, tot just ara comencem a treballar aquesta setmana, tot just hem començat a treballar amb la Junta actual, hi ha temes que encara ens els han de passar, vull dir que encara estem estem treballant junts per poder-nos passar tots els temes i tota la informació. Aquesta encara no la tinc, vol dir que suposo que aviat te la podré contestar, però encara no.
Val, d'acord. I també llavors, finalment, el Sal, veig que esteu en contacte constant amb el Salva i la resta de la Junta anterior, pel que ens comentes. No sé si t'han donat ja algun consell d'aquells, de dir, doncs, això, o t'ha comentat alguna cosa que diguis, doncs, escolta, has de mirar de posar-te per aquí o per allà?
Sí, estem treballant junts. Sé que els tindré al meu costat per tot el que necessiti. Vull dir que ells m'ho han dit i n'estic convençuda, hi ha molt bona relació amb tots, i si per qualsevol cosa, algun tema doncs que no el tingui tan per mà, doncs ells em donaran un cop de mà seguríssim, n'estic convençuda. I a part tinc un bon equip de treball a la Junta, que tots estan formats en cada àrea, no? Vull dir que estic molt ben recolzada.
Molt bé. I a més de la presidència de la Joventut de la Faràndula, també, com explicaves, continues com a actriu, i justament aquesta setmana, aquest dijous i el diumenge, estreneu un espectacle amb la companyia Tres Homes Grossos, Swim Smoke, a Barcelona, que és una obra una mica especial, no?, perquè és microteatre. Què ens pots explicar d'aquesta proposta?
Bé, és una proposta que ens van proposant a la meva germana i a mi. Som dos actrius que fem això, una obra escrita pel Francesc Cotxet. I bé, com que només som dos personatges, l'hem pogut assajar i ara doncs, anem a Barcelona, a la sala de microteatre, a fer-la. Bé, ha sigut divertit, ens ho hem passat molt bé, la veritat. I espero que tingui èxit i que la puguem fer aquí a Sabadell.
Perquè havies fet alguna vegada algun tipus d'obra així de microteatre en què el públic, a més, està tan proper?
És la primera vegada que faig una obra d'aquest tipus. No havia treballat mai en microteatre, sempre havia fet produccions grans.
I no sé si ens pots explicar alguna... El microteatre normalment sempre té algun punt sorpresa, però alguna petita pinzellada del contingut de l'obra?
Bueno, sí, són dues amigues que es troben en un vestidor d'unes piscines, d'un club de natació, i a partir d'un objecte i d'una cosa comencen a haver-hi conflictes entre elles dues. I van sortint temes i diferents coses.
Molt bé.
I no t'explico res més.
No, perquè jo sé que el microteatre sempre té algun element sorpresa i és només posar-se en la situació perquè, si no, es perd la gràcia d'aquest tipus de teatre. Són 20 minuts, em sembla, no?
Crec que és... Sí, 25 minuts, em sembla que dura una cosa.
Molt bé, que es podrà veure aquest dijous i diumenge i esperem que vingueu. No sé si teniu ja alguna... Perquè crec que, ja et dic que he estat buscant, intentant aconseguir entrades i em sembla que ho teniu gairebé tot ple, eh?
Anna, vull dir que... Bueno, avui ens han enviat un d'això que estan exaurides.
Per això, que està tot ple. Per tant, quan vingueu aquí a Sabadell ja ho esperem doncs, per poder-ho venir a veure.
Sí, aviat, jo crec que aviat vindrem aquí a Sabadell.
Molt bé, doncs Anna, això molta merda per les funcions d'aquests dies, però també molt encert com a presidenta, que segur que amb la il·lusió i les ganes que comentaves i sobretot l'experiència de la majoria dels membres de la Junta aconseguireu pilotar aquest carro de la joventut de la faràndula perquè doncs, faci vibrar els cors dels infants amb més que mai.
Anna,
moltes gràcies i seguim en contacte perquè ja sabeu que l'Amunt al Taló estem a la vostra disposició per difondre tot el teatre que des de la joventut de la faràndula presenteu. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Teatre de Franc.
I després de l'entrevista amb l'Anna Vidal, anem a veure què ens explica l'Elvira Franc, ara que ja s'ha obert el confinament comarcal i, per tant, ja tenim la possibilitat d'anar a Barcelona a veure la cartellera teatral de la ciutat Cap i Casal de Catalunya. Elvira, què tal? Bon vespre, com estàs?
Hola, bon vespre.
Doncs com ho
sí,
tenim,
com
això?
Dius, ja han obert, però de moment encara no he pogut anar
encara
a teatre a Barcelona,
Sí.
Ho estic preparant, farem intensiu per anar a teatre, per no perdre totes les propostes que encara estan en actiu, i segur que la setmana que ve doncs, tindrem bastanta cosa per comentar.
Molt bé.
Perquè intentaré d'anar-hi i això, ho guardem per la setmana que ve.
Perfecte, doncs. Què ens expliques, doncs, aquesta setmana? Continuem amb la ruta pels teatres de Barcelona?
Això mateix. En principi, doncs, mirarem de... Hi ha molts teatres per comentar, però, bueno, avui acabarem amb dos, que són, diguéssim, els que he explicat fins ara, i aquests dos que faré avui, són els més populars, diguéssim, eh? Llavors en queden molts de molts petits que, bé, on ja veurem si podrem anar comentant més endavant o què. Però bé, avui doncs us parlaré de dues sales de Barcelona que ofereixen diverses modalitats teatrals. Comencem pel Teatre Gaudí de Barcelona, eh? Aquest espai teatral va ser inaugurat el febrer del 2008 al barri de la Sagrada Família de l'Eixample de Barcelona. Està ubicat al carrer de Sant Antoni Maria Claret, en un local que abans hi havia un antic supermercat i abans d'això, una fàbrica de mobles. Després ho van remodelar i ara ja doncs, tenen dues sales, la sala gran, amb un escenari a quatre bandes i amb un aforament de quasi 200 espectadors i la sala petita amb un màxim d'uns 50 espectadors més o menys. A l'entrar trobes primer la sala petita i llavors per passar a la sala gran s'ha d'entrar per la sala petita. Actualment el Teatre Gaudí està gestionat per Ever Blanchard i la Maria Closó. L'Ever Blanchard ja fa més anys que hi és, la Maria Closó s'hi ha incorporat fa menys, i ofereix una programació majoritàriament de companyies de fora de Barcelona, amb autors consolidats i també de teatre emergent, amb una notable proposta de teatre musical autòcton. Han fet molts musicals. Ja van començar fent musicals i molts musicals doncs, de casa nostra, diguéssim, eh? Segons diuen els seus responsables, ofereixen unes propostes fresques i divertides, però que facin pensar. Amb el repte d'acostar la cultura a totes aquelles persones que vulguin endinsar-se en els aspectes lingüístics, literaris i musicals que ofereixen les arts escèniques. És un espai jove, arriscat i innovador que cal visitar-lo i gaudir de la programació que fan, eh?
Exacte. Teatre Gaudí.
Anem ara. Anem a anar per un altre. Conèixer l'últim d'aquesta tanda de teatres, eh? El Teatre Almeria. Aquest teatre el podem trobar al barri de Gràcia, concretament al carrer Sant Lluís. És un espai polivolent que disposa de bar, d'un escenari, platea i anfiteatre amb un aforament de 183 espectadors. Al principi dels anys 60 funcionava com el teatre del barri. Més tard va servir com a bingo i al cap d'uns anys el van tancar. El 2009 van fer obres de remodelació i van modernitzar una mica l'espai per poder obrir de nou aquest Teatre Almeria, un espai que inclou accés per minusvàlids en totes les dependències, inclús en els banys adaptats. Personalment, aquest teatre em recorda els teatres antics, de començaments de segle, ja que han conservat tota l'estructura i construcció d'aquests teatres d'aquella època. En entrar trobem un petit bar i una petita taquilla de fusta molt petitona, ja et dic d'aquelles d'abans. Després hi ha la sala de butaques amb una gran pendent i l'escenari força alt. Tal com he dit, es recorda molt els anys passats, tot plegat una mica retro, eh? Però no pas per la seva programació, que tendeix a ser innovadora i arriscada. El teatre està gestionat per Víctor Álvaro i la seva companyia anomenada Gátaro, i està obert a muntatges propis i també d'altres companyies que segueixen la tendència i el model de la programació del centre. L'Almeria Teatre proposa un nou concepte de fer teatre, oferint propostes teatrals que no fan en altres teatres, però sempre en qualitat, sense renunciar al sentit comercial, és a dir, que siguin atractives als espectadors, combinant teatre, dansa i música. És a dir, que en aquest teatre he vist propostes molt interessants que després han saltat als grans teatres comercials de Barcelona. Com veuen els teatres comercials de Barcelona que hi ha èxit en aquestes petites sales, ho agafen i ho fan ells, ho proporcionen ells. Aquestes sales, que les podríem anomenar de teatre independent, que hem anat analitzant, totes tenen un perfil ben variat, però en general són companyies i col·lectius que senten la necessitat de donar a conèixer el seu treball de manera estable. Alguns han invertit els seus estalvis i poca cosa tenen d'ajuda, per tirar endavant. I, com dic sempre, els espectadors hem de procurar que aquests teatres i grups puguin seguir endavant. I l'única manera que tenim els espectadors és anant al teatre en aquests llocs. A més, estic segura que qui no hi hagi anat es sorprendrà de la gran qualitat que trobarà aquestes ofertes que proposen. Mm-hmm. I, Jaume, fins avui, doncs, l'explicació d'aquests dos teatres.
Molt bé, doncs, dos teatres que tendeixen bastant al teatre musical, eh?
Tots dos, sí.
Vaja, jo he anat a veure un parell d'obres musicals a cada un d'ells, eh?
Sí, sí, o sigui tant que... el Gaudí com l'Almeria, sí, perquè la companyia aquesta Gàtaro és de musicals, pràcticament, eh?
Sí. Molt bé, Elvira,
musicals,
doncs...
Musicals de petit format,
exacte,
però...
Exacte, de petit format, però sí, sí.
Però bonics, sí.
Molt bé, Elvira, doncs moltíssimes gràcies per fer aquest repàs. Ara esperem que aquest... O sigui, ha sigut molt, molt satisfactori poder fer tot aquest repàs però de teatres, però realment sí. També tenim ganes de que ens puguis explicar doncs, les obres de la cartellera de teatre que es representen a Barcelona.
I tant. Jo també tinc moltes ganes d'anar-hi i poder-los comentar. I tant que sí.
Molt bé, doncs vinga, la setmana vinent t'esperem i amb això, per fer un bon
repàs.
Molt
bé, gràcies.
A reveure.
Adéu-siau.
I arriba el moment de sortir de la nostra atmosfera, de sortir del nostre planeta i anar-nos-en a la Ràdio Galàxia amb el Pitxo Rivera, que amb tots els seus tertulians està esveradíssim per la esbojarrada, que jo crec que podem dir, ja no la seva tertúlia, sinó tota l'actualitat tal i com estan en aquesta setmana. Aviam què ens comenta. Endavant amb la Ràdio Galàxia 2.0.
Benvinguts i benvingudes a Ràdio Galàxia 2.0, la tertúlia radiofònica més caòtica de la Via Làctea. La fem avui amb Cayetano, el nostre pastor d'ovelles i cabres, que podria haver estat perfectament a la manifestació nazi de El Judío es el culpable, venent merchandising antic de la Falange Espanyola que encara guardava per casa. Bona nit, alguna notícia a destacar?
Buenas noches. Sí, el otro día se cumplieron 40 años del 23F y espero que hayáis preparado alguna cosa para celebrarlo. No, no me pondréis la canción esa del Super 3, ni vamos a soplar unas velitas, ni a comer pastel.
Bé, és que se celebren 40 anys del fracàs del cop d'estat de l'exèrcit al Congrés dels Diputats amb el govern de Suárez.
¿Y qué? Dejad de celebrar el San Jordi, la castañada, la diada de Cataluña, los reyes, el San Juan y empezad a celebrar lo importante. Podemos establecer un nuevo festivo, 23F, y que la gente salga a la calle a hacer actividades, juegos, a disparar algunos tiros. Podría haber mercados ambulantes, ferias. Podrías hacer aquello del tiro al blanco con las caras de los diputados. En las escuelas se harían dibujos de banderas preconstitucionales. ¡Qué bonito! Estoy llorando. Y representaciones de teatro del golpe. Todo el mundo querría ser Tejero, el papel protagonista. El nuevo Manelik, que en vez de decir «He morte Job», gritaría «¡Se sienten, coño!». No sería bonito esto. No seria bonito.
Hi hauria un altre paper controvertit, que seria el del rei emèrit Joan Carles I, sens dubte, que no va ser a l'acte de commemoració del cop fallit per primera vegada. Ara és els Emirats procurant no ser el focus d'atenció. Mentrestant, els partits independentistes catalans, bascos, gallecs i Podemos demanen investigar les reminiscències franquistes que encara pot ser que hi hagi a l'exèrcit espanyol a dia d'avui.
I el PP-PSOE segur que ho ha tombat, perquè d'això ja se n'encarregarà la justícia, que està farcida de jutges molt competents, de jutges molt competents que ells mateixos han escollit. Ai, que s'estan repartint les cadires del Consejo General del Poder Judicial com si fossin cromos o tazos de Pokémon.
Bona nit, Robert Vall, per cert, cantant, animador infantil i activista que ha iniciat la iniciativa teatral Titelles per la República.
Bona nit, és que estic molt indignat.
Això dels jutges espanyols és molt fort. No pot ser. Bona nit, sóc Jordi Basté. Avui us acompanyo també aquí, a Nexes, amb la Mònica.
Ah, però això és a Ràdio Galàxia 2.0.
Perdó, és cert. Sisplau, ara s'encendran unes casilles vermelles i unes de blaves al Rusk, els jutges societes cap a mi i els peperos cap a la Mònica. Tota la resta de tendències polítiques fora del puto Rusk i aneu a seure. Ja, temps. Anem a veure. Hola, bona nit.
Hola, doncs a mi se'm va morir el pare, la mare, germà i la gossa la setmana passada mateix.
Perfecte, magnífica història, gràcies. Següent entrevista.
Hola, bona nit. A mi m'han fet bullying tota la vida, he superat 3 càncers, vaig tenir un accident, vaig estar en coma molts anys i ara sóc campiona paralímpica.
Fantàstic, no m'interessa. Següent personatge, dinamisme. Dinamisme, no tenim temps, més històries.
Hola, mira, jo estic aquí després de varis intents de suïcidi. Vaig tenir addicció a les drogues, he estat a la presó molt de temps.
Ja està, gràcies. A quin talk show més esplèndid. Històries fast food. A qui voleu que entrevisti ara? Vinga, històries sensibles, dures, crues, personatges curiosos. Qui voleu ara? Un mossèn putero, un skinhead pacifista, un vegetarià que treballa en un escorxador? Nexus. És un oxímoron constant. Ni el Ferrer es va tan ràpid fent les connexions com nosaltres. Una altra pregunta. Qui té més ego? La Terribas, jo, o Isabel Díaz Ayuso? Ja, temps.
Gràcies, Jordi Basté. També tenim amb nosaltres el Doraemon. Quin invent ens portes avui, gat còsmic?
Novita, estigues quiet, que estic en directe. Torna collons. Sí, avui us presento... el canvi de seu. El PP de Casado se'n vol anar de la seu de Gènova 13 per fer net dels seus innumerables casos de corrupció. Algunes empreses d'escape room de terror ja han pensat llogar l'edifici com a casa encantada. Endavant amb l'anunci.
Gènova 13, la seu sense escapatòria. Has de trobar els papers i els discs d'ús destruïts per poder sortir abans no sigui massa tard. Si no, quedaràs atrapat en una espiral de corrupció que t'ofegarà electoralment. Investiga, troba pistes, però compte! El tresorer Barthen Skruger t'engraparà amb les seves urnes perquè també t'acusin a tu! I l'excomissari espia Villarejo, exorcista, et perseguirà per vomitar-te informació secreta sensible sobre el partit! Oh, Déu meu! Corre, salta obstacles, evita els atacs! Si pots, fusiona't amb Ciutadans per despistar el personal i aneu junts a reconquistar el vot de la dreta! Compte! Salva la inconsciència i Fuentes, que roba cremetes i també obté màsters. No se sap bé com, que s'emportin al pal pel seu cas un parell de professors universitaris. Corre, corre! No hi ha temps! Estem perdent electors!
Gràcies per l'anunci improvisat. Miguel Bosé, per tu quina seria la notícia que voldries destacar? Quina notícia et preocupa?
Està claríssimo. Puigdemont, Comín, Ponsati han perdido la immunidad. Esto es porque la vacuna no funciona. Es caca. Es caca, es un experimento científico y nosotros somos los ratones.
Han perdut la immunitat parlamentària, Miguel, no pas la de la Covid-19, amb un 42% de la cambra que no ha votat a favor, però la decisió finalment ha acabat tirant endavant. I ara Llarena, el jutge, ja els pot reclamar a través del procediment de les euroordres de nou. L'Europarlament va convocar una comissió per tal d'analitzar la proposta de retirar-los la immunitat, una comissió presidida per un eurodiputat de Ciutadans espanyol que partia de l'estudi efectuat per un diputat búlgar extremista d'ultradreta que simpatitza ni més ni menys que amb Vox.
Europa està contaminada d'ingerències de l'estat espanyol. Quina sorpresa, Estic en xoc. Això no m'ho esperava, Ara vindrà Human Rights Watch i no sé quines coses més a dir que això no està bé, que no pot ser, I s'aixugaran el cul amb els informes aquests que emetin. Els faran servir de paper per no trepitjar el fregat allà a l'Eurocambra. Però, una cosa us dic segur, Això no és més que una jugada mestra, no cal patir.
Espera't, Roberta, no t'anticipis, perquè obrim bloc parlant de política catalana. Recordeu que veníem d'una convocatòria d'eleccions d'allò més estranya. No hi havia president perquè Torra havia estat inhabilitat. Les eleccions s'havien de convocar automàticament si no s'escollia un nou president o presidenta d'entre els diputats i diputades del Parlament, que no va passar, i a l'hora de signar el decret de convocatòria no hi havia figura de president que ho pogués fer, de manera que ho va fer el vicepresident aragonès. Aquestes eleccions convocades el 14F es van voler aplaçar per la pandèmia, però això es va voler fer signant un nou document on no acabava de quedar clar si les eleccions o la convocatòria d'eleccions s'ajornava, es cancel·lava, s'anul·lava, es posposava o què carai es feia. Alguns partits i particulars van portar aquest document, el text, a les instàncies judicials, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que van tombar-lo, obligant a tothom a Catalunya, per tant, a celebrar els comicis el 14F. Ai, em marejo! Això podria ser perfectament un gag dels Monty Python o un conte de Pere Calders sobre els embolics legals i burocràtics del sistema.
Hosti, haver-ho enviat directament als jutjats i que decideixin ells, que són els que decideixen tot l'important últimament, i acabes abans, i no provoques tot aquest embolic, i t'estalvies els típics tertulians del 324 que cada dia discuteixen sobre el mateix tema, pesats.
¿Se celebran? ¿No se celebran? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora para los juzgados? ¿Ahora lo aplazamos? ¿Ahora quizás sí? ¿Ahora pactamos una nueva fecha más tarde? ¿Ahora se mantienen? ¿Nos tienen en un sinvivir? ¿Pero esto qué es? ¿Unas elecciones o un capítulo de la Isla de las Tentaciones?
També us volia preguntar, volia que parléssim de com heu vist les diferents estratègies electorals dels partits, els debats electorals, com ho heu seguit i com valoreu també els resultats obtinguts.
Bé, sí, jo, a part de fric de la ficció, també sóc politòleg expert, que si fa no fa és el mateix, és el mateix, ficció, política, és igual. La independència, una pel·li, la mesa de diàleg, una pel·li, els indults als presos, una pel·li, la justícia social, una pel·li, les ajudes post-pandèmia, una pel·li també. No volíeu benzina? No volíeu bon cinema? Doncs dona't de baixa del Netflix, i comença a mirar el TN.
O sigui, Cid, que t'has fet politòleg estadista.
Sí, sí, efectivament, sí, Pitxo, és fàcil. Ara, a la que surts una mica per la tele de tertulià i dius que hi haurà menys participació i més abstencionisme per culpa de la pandèmia, ja sembles llicenciat en polítiques. O sigui que jo també puc ser politòleg, Per llumbreres, un servidor. Jo ja vaig vaticinar que hi hauria tres possibles presidents: Aragonès, Borràs i Illa. Què et sembla aquest pronòstic? Una merda amb patinet, Doncs mira, doncs encara en tinc més i de més bons. Escolteu, Ciutadans perdrà vots en favor de PP, PSC i Vox. Què? Ningú s'ho podia esperar, Ningú s'ho podia imaginar, Doncs un altre pronòstic, vinga, un altre. La ultradreta creixerà i entrarà al Parlament. Oh, quina sorpresa, oi? Oh, i sabeu què? Que encara en tinc més.
Ah, no, per favor, Cid, ja n'hi ha prou.
És que també sóc economista. Escolteu bé, sí. Quan acabi tota aquesta merda de la pandèmia, durant molt de temps, tindrem recessió econòmica. Pam! Toma, titular! Exclusiva sensacional que ningú podia esperar. I per tant, us puc analitzar ràpidament les diferents campanyes dels partits amb coneixement de causa. Comencem! Tenim l'Illa, que la seva foto de campanya és més retocada que les enquestes dels diaris. Però bueno, se n'ha sortit força bé. Ha guanyat, però no podrà governar ni suma per enlloc. Li quedarà l'espin Illa. Up, Illes? Quants jocs de paraules amb la paraula Illa? Doncs sí, sí, se n'ha sortit força bé, ha guanyat molts escons, moltes illes en el Parlamento. Ai, mani, pareu-me, perquè seguiré fent bromes de paraules de merda.
Sabadellencs, sabadellenques, bon vespre.
Bones, bon vespre, alcaldessa Marta Farners, alcaldessa de Taradell. Com anem? Ens volia parlar del que ha estat el candidat del seu partit, el PSC.
Sí, 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 ha fet una campanya excel·lent, fantàstica. Hagámoslo, ho recordeu? Hagámoslo, aquest és el seu lema. I la pregunta és, què? Què farà exactament, no? Doncs, pregunta oberta. La veritat és que no ho sé, però sí que us puc dir el que no farà, que ho tinc aquí apuntat, així. No votar en contra del 155, no indultar els presos del procés, no derogar la llei Mordassa, no derogar la reforma laboral del PP, no defensar la llibertat d'expressió, no defensar el dret a l'autodeterminació, no investigar la monarquia i no plantejar la república.
Pot ser que hagueu agafat el programa electoral d'algun partit indep i hagueu posat no al davant de tots els punts?
Merda, ens han descobert. Ja et vaig dir que si notaria, que es veu, que no, que no, no, no. Que va, no, no. A més, amb els indepes ens hi volem entendre, perquè som dialogants a saco. Volem fer, de fet, la taula de negociació a tope, sense línies vermelles, cap ni una. Només tots els punts que acabo de dir anteriorment, està clar, que som pijo progres, però no tontos.
Seguim amb Esquerra Republicana, que vol mantenir diàleg i negociació amb l'estat espanyol i ampliar l'espectre polític per sumar esforços i bla, 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 bla. La via àmplia, que no és com una autopista, sinó que és més aviat una via una mica més lenta, un camí de carro ple de pedres i ple de tifes, per ser més exactes. De fet, hem arribat abans al planeta Mart que a la independència.
Hola, sóc en Juli Fernández. Bé, avui parlo amb vosaltres, gent de la tertúlia, des del planeta Mart, precisament. M'he arrapat el Perseverance aquest i m'ha dut fins aquí. Ja sabeu que a mi m'agrada ser a tot arreu. I ja hem aterrat aquí, al planeta vermell. Hem vingut amb una delegació d'Esquerra Republicana i efectivament hem vingut a ampliar la base. Concretament a ampliar la base per la vessant marciana, diguem-ne, encara que aquí els aliens no saben de què va la cosa. Però segur que s'animen i se sumen amb nosaltres. És un pla genial. Us puc assegurar que la gent dels comuns i els socialistes són més durs de pelar, Començarem abans aquests d'aquí. Farem alguns mítings, ja que som aquí, si voleu venir, només cal que tingueu un full d'autoresponsabilitat i una nau especial d'última generació, i que passeu les proves de la RASA per poder venir, que és un plis-plas, és com el first o el carnet de conduir. Gravedad zero, no te quites el casco y aprende un poco de marciano y ya ho tindríem.
Home, esclar, s'ha d'aprendre marciano, perquè si no els hi fareu pas als mítings català o en castellà?
No, el castellà es veu que sí que l'entenen perfectament. Van tenir un ministre verd, no verd de José Ignacio Verd del PP, sinó verd de color verd, diguem-ne, que els va castellanitzar a tots. I després n'hi ha que van venir de Catalunya perquè, esclar, t'obliguen a parlar en català, els patis de les escoles t'apedreguen si parles en castellà, a la ràdio només sona l'estaca, a la carnisseria només tenen a catalana, la gent balla sardanes a les discoteques, i si no dius bé l'hora o no fa servir bé els pronoms febles, hi ha una brigada, una unitat de senyors i senyores amb ulleres de l'Institut d'Estudis Catalans que venen a fuetejar-te l'esquena amb una botifarra mentre tu menges les mongetes seques.
Home, és que s'ha d'anar amb compte, Hola i adéu, per exemple, són calcs del castellà. S'hauria de dir a Maria, Déu te guard, a Paciau, o com diria aquell el Miquel Montoro, uep, com anam?
En fi, acabant d'exiliar-se tots cap aquí, els ciutadaners de col·les privats i concertats, i a veure si podem establir diàleg amb ells.
Doncs gràcies, Juli, esperem que estiguis bé aquí al planeta veí. Diuen que fa molt fred perquè l'atmosfera és molt prima i s'escapa l'energia solar, la calor provinent del sol, els seus rajos, oi?
Sí, fa un fred que pela. De fet, m'he trobat el Manel Elias de TV3 fotent un reportatge. Em sembla que s'ha perdut.
Seguim amb l'anàlisi. Tenim a Junts, perquè evidentment hi ha un sector de l'independentisme que està cansat de la repressió de l'Estat. Està més cremat que els contenidors de Barcelona aquells últims dies. Volen anar per la via directa, si cal, un adui o un nou referèndum. Seguir fent embats. Aquests els han anat força bé, però han perdut els vots del PDeCAT, que els haurien donat la presidència. Està clar que a Laura Borràs no li ha anat gaire bé això de fraccionar. De fraccionar l'electorat, vull dir. Lourdes Cinturó, bon vespre, via telefònica, com anem?
Gràcies, bon vespre. Molt bé, estem satisfets de Laura Borràs i de Junts per Catalunya. Sabes clarament quina era l'opció correcta d'aquest sector de l'independentisme? No pas PDeCAT, sinó Junts per Cat, els de Puigdemont. La gent ha sabut triar bé. I ha passat una mica com la guerra entre Thermomix i el robot de cuina de Lidl. Estava clar que l'original, el bo, era la Thermomix. I esclar, el que nosaltres volem fer és Doncs, precisament, triturar bé l'Estat, el règim del 78, fer-ne papilles i fer-ne un bon batut.
I després, què en pensen fer, senyora Cinturó del Batut? Perquè en alguns casos el batut se l'han ben empassat, eh? A la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Calafell, alguns mitjans de renom i gran fiabilitat, com ara Il Corriere de la Merda, The Economics, el Washington Post, el Times New Roman, el Twitter o el Forocotxes, diuen que sou els nous sorianos de l'era post-Bustos.
Això és un cop baix. Creiem que aquí, a Taradell, a Calafell, ho estem fent molt bé, negociant des de fora amb el govern de Farners. Entenc que pot semblar que estem dins, tan endins, que quan l'alcaldessa té gasos o ha d'evacuar, no sap si sortirà algun vot de Junts per sorpresa. Però no, és una relació pràctica, distant, útil. I ara us deixo, que me'n vaig de compres per la Gran Via.
I seguim amb Ciutadans. Ciutadans, sí, de guanyadors de les passades eleccions a quedar-se les escorrialles. Quina patacada! Oh, s'han fotut una hòstia santa impressionant que s'hagin dit per tot arreu i fins i tot s'ha registrat en nivell 6 a l'escala de Richter. De fet, aquest és el nombre de diputats que han aconseguit 6 i venien de 36. Oh, els ha passat igual que l'ovella aquesta enorme australiana que duia 36 quilos de llana a sobre, sense esquilar. L'han deixat amb només la pell i els ossos, que d'allà no en surt ni una bufandeta ni uns paucs de bebè.
Esa oveja era mía. Era mía. La reconocí perfectamente cuando la vi en los medios. Se me escapó.
I va arribar fins a Austràlia, Cayetano?
No, el que, la muy descarriada no quería estar con el rebaño. Se hizo un papel de autorresponsabilidad de eso y fue tirando recto, 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 y llegó al otro lado del planeta.
Ya, y van a ir nadando, ¿no?
Yo qué sé, se ve que ella se puso en el papel que iba a un meeting político. Y ya sabéis que si es en un contexto de participación política se puede hacer de todo. De todo, ningún problema. Excepto si eres rapero, grafitero o indepe.
Sí, després tenim a Comuns. Comuns han optat per fer un rap en aquesta campanya. Sí, veiem a tot de polítics que ara són rapers. Ara que els de veritat estan a la presó o a l'exili, algú ho haurà de fer, no?
Hola, sóc la Marta Monell de Podem Sabadell. Nosaltres estem satisfets amb els 8 escons al Parlament obtinguts. Som forts, decisius i volem fer polítiques valentes.
Però al final sempre acabeu de la maneta del PSOE, com si fóssiu una mena de marca blanca estranya. Aquí a Pinatell, per exemple, igual, a la ciutat. Abstenció, 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 i així van guanyant els societes, el ple.
No, senyor. Nosaltres anem a la nostra bola. Anem per lliure. Per lliure, com el rei emèrit o els patinets elèctrics, que ningú ens fiscalitza, ningú ens... ningú ens controla. Mira, gràcies a nosaltres, Sabadell és a pet friendly. I ja podem entrar a tot arreu els animals. Gossos, gats, lloros, cocodrils, elefants, fatxes de box o porcs ingles que ara s'han apoderat del barri de la Concòrdia durant la nit, saltant-se a toc de queda, i si els pilla la poli, pues, es fan els adormits i fan aquest soroll.
Només ens faltava aquesta, porcs anglars per la ciutat.
I nosaltres... som decisius, perdona que t'ho digui, Pere Aragonès vol pactar amb els comuns. És el seu somni humit i prescindir de Junts i enviar-los cap a l'oposició. O bé, una altra opció seria fer un tripartit.
Pere Aragonès desafia les lleis de la natura i de l'aritmètica. Sembla el prota de la propera pel·li de ciència-ficció de Christopher Nolan. O potser és... oh, el prota de la nova entrega de James Bond. 00 ERC, llicència per pactar. ¡Oh, Dios mío! Esto es más difícil de lo que pensaba. No me salen las cuentas, Moneypenny. No salen, no salen.
Això és el que deurien dir els d'Hisenda quan van obrir l'expedient de l'emèrit.
I el que pensen tots els joves quan es volen emancipar i miren el preu dels lloguers.
No vamos a sumar. Lo normal sería con Junts, pero... no, nos llevamos a matar, los aborrecemos, son insoportables. Están chapados a la antigua y no paran de hablar de una canción de los años 70. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Waterloo, del grupo ABBA. Hay un señor de número 3 que dice que Colón era catalán. Y seguro que dentro de poco acabará diciendo que jo que sé, que George Clooney és Jordi Clotet, o que Arnold Schwarzenegger és Arnau Xarallonga. Valoremos otras opciones. Un tripartito, quizá. Oh, y dejar la presidencia a un señor que parece un muñeco de Clark Kent de AliExpress en mal estado. No, 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 no. Y un gobierno con Comuns, con la CUP y otros apoyos desde fuera. ¡Oh, Dios! Puede ser catastrófico, inestable, como en Sabadell. Y solo faltaría el Marisol para repetir la misma fórmula. ¡Oh, no, no, no!
Ah, deixeu-me dir també que ara els comuns al Congrés presenten una proposta per revisar les penes dels delictes que s'imposen als rapers per tal de millorar la llibertat d'expressió i poder treure el Hassell de la presó.
L'indult que arriba tard! Tens un munt de persones tancades i exiliades per les seves idees i les seves cançons? No et preocupis, Novita, perquè podràs quedar bé venint que vols canviar la legislació o el codi penal amb aquest invent de la butxaca màgica.
Està molt bé la idea aquesta dels indults. I com funciona? Com funciona exactament l'invent d'Oraiman?
No funciona. Aquest és el problema. Només ho has de dir per la tele i dir que ho vols tirar endavant.
I quan ja portin varis mesos o varis anys de presó, què?
Segueixes dient que ho vols tirar endavant, exactament igual.
Això, Doraemon, es diu postergar.
No, estimat Nobita, això es diu aparentar. Són indults tàctics.
Escolta'm, Doraemon, però és que Podem està dins del govern de l'Estat. Hauria de poder-hi fer alguna cosa. A més, també estaven a favor de la mesa de diàleg i de l'autodeterminació i no s'ha materialitzat res de res. En cap moment. M'estàs dient que tot plegat és una enganyifa? Una presa de pèl? Que aquests galifardeus del 15M ara també són de la casta? Colla de brètols.
Seguim amb l'anàlisi polític, per favor. Ens quedava el PP. El PP ha optat per modernitzar-se i per la seva campanya han fet servir per il·lustrar el candidat Alejandro Fernández uns divertits emoticonos. Ai, si ja era poc coneguda la seva cara real, la substitueixen per un emoji. Aquests també han perdut vots. Els pitjors resultats del PP català de la història. Només han obtingut escons a la circumscripció de Barcelona.
El PP està pràcticament mort. Ha estat una mort lenta i previsible. Ha quedat als ossos. Qui ha estat el responsable d'aquest assassinat? Soc Carles Porta i avui posarem llum a la foscor. Comencem. La policia sospita de Vox, un partit emergent d'ultradreta extremista de collons que pot haver esgarrapat els pocs fidels que tenia. Vox posseeix una col·lecció d'armes letals que encara fan sospitar més. Feixisme, populisme, racisme, antisemitisme, franquisme, temes ismes que Villarejo sintes amb informació sensible. El PP ja va rebre l'estocada de Ciutadans en el seu moment, però aquest nou actor polític pot haver estat l'estocada final mortal.
M'he cagat més que amb l'episodi de Brico i Picatoste.
I en aquest panorama polític sí, ens hi falta la CUP, amb Dolors Sabater com a candidata.
La Dolors Sabater, amb la política nacional, va una mica perduda, la pobra, així, venia de l'alcaldia de Badalona i ja se la veia fora de lloc alguns debats en campanya, contradient-se amb alguns companys i companyes de la CUP en algunes qüestions. I va més perduda que les infantes Leonor i Sofia en un cole públic de barriada.
Es verdad que ahora Leonor va a estudiar en un colegio de lujo privado en Gales, de primera categoría. Hará el bachillerato fuera de España. Imagino que los herederos a un trono no hacen la selectividad porque ya los ha seleccionado y otorgado el poder absoluto, una fuerza divina indiscutible.
Bé, tertulians, doncs em penso que ho hem de deixar aquí. Seguirem parlant del ritme de vacunació de Pablo Hasél, de Laura Borràs com a nova presidenta del Parlament Català, dels robatoris a la ciutat de Taradell, a Bárcenas, Villarejo, a Madrid, Múrcia, en fi, molts altres temes que no hem pogut tocar. A la propera edició, a la propera Ràdio Galàxia. Fins aviat!
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem fins al dimecres vinent, contents de poder ser a Ràdio Sabadell parlant de teatre i cultura a la nostra ciutat. Recordeu que podeu escoltar el programa al podcast del web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. I també seguiu els nostres canals al Facebook i a Instagram. Fins la setmana vinent, cuideu-vos, salut i teatre!
Amunt al Taló.